sobre les ones, les ones mouen.
I comença aquesta crònica cultural, són les 7 i 28 minuts. Bernat, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Maria Àngels, així m'agrada. Tu fas cara primaveral.
Ah, sí?
Sí, que ja bastaria parlar de la teva cara i de res més.
M'agrada aquest temps, suposo que se me nota.
Se te nota, el dus ben imprès. Bé, benvolguts oients, aquí me teniu per dir-vos quatre coses de lo que ha passat aquests darrers dies. En primer lloc vos he de dir que, clar, dimecres passat no hi vaig poder ser, per tant, ja d'un 15 dies d'espai, no hi vaig poder ser perquè estava ingressat a la Policlínica Miramar. I bé, me trob bé i sobretot me trob novament amb vosaltres en aquest programa per mi tan important i tan simpàtic, no sé per voltes el que vos sembli. Bueno, tenim quasi ja un mes de durada de la primavera, de modo que ja sabem què és la primavera. Tens un mes aviat variable on, per una part, hi ha aquesta milloria del temps, evident, molts han de començar a llevar prendes de damunt, i però per altra part també tenim aquesta dita, abril, aguas mil, de modo que plou i plourà i així i això no ha de faltar mai. Precisament a través de la televisió veiem aquest contrast enorme entre les sequeres passades, on hi havia, pareixia que mos moririon de set, perquè hi havia grans extensions de la península que estaven seques, no és vera? I ara els veiem totes elles ben regades de pluges, algunes realment inundades, que fa tant de por la inundació com una sequera passada. De modo que hem passat de l'idea de sequeres a l'idea que vivim ara de diluvis, és a dir, d'abundància, abundància d'aigua, que és aquest element tan important sense el qual no podríem viure. De modo que de sequera a diluvi, com veus, el temps mos du aquest contrast i els hem de viure a la mesura que mos capi, sobretot una vegada que el mitjà de comunicació, com en la televisió, mos dona aquestes vistes tan impressionants, tan realistes, tan plàstiques, etc. Realment aquesta illada que ara té Espanya, amb els pantans pràcticament plens, uns amb una escala, altres a l'altra, però en fi, més de la meitat ple, com a not mitja, tot això pareix que realment com si a un cos li hagués mig mort, com era la sequera invernal, li haguessin donat un altre sang. Ara tenim aigua que és sang. Bé, no dir res més d'això perquè m'alegraria molt, perquè realment aquestes visions i programes que ens donen al mitjà de comunicació, sobretot les visions de la tele, això donaria per estendre-nos massa. De modo que girant fulla i passant del temps primaveral i d'aquest comentari d'aigües i sequeres i abundàncies i diluvis, mos passant a un reconec que solíem dir cada dia, cada dimecres, que és del sant del dia d'avui, s'entén, treure-ne un amb pinces, amb espavellades, i veure quines gràcies té, quin miracle va fer aquest sant i quines vides, sobretot tractant-se de que, com que per a ser sants la primera qualitat més important és la humilitat, és a dir, acceptem-nos les limitacions que som, acceptem-nos lo limitats, lo curts, lo retallats que som. Realment aquí tenim avui en Sant Andreu Ibernon, Sant Andreu Ibernon, nascut a Múrcia i mort i en dia en el segle XVI, 1500 i pico, trobam realment una persona infinitament humil, una persona que era, va entrar de frare franciscà allà a Múrcia, E precisamente naquele momento havia a Espanha um movimento muito importante. Já sabeu o importante que é o Lorde de Franciscan de São Francisco de Assis, o molde que han feito, o apostolado que han feito, e sobretudo distinguir-se porque era uma ordem compromessa amb um ideal cristià que és la pobresa. Pobresa. Pobresa que no vol dir misèria i va de viure com a perdularis, sinó viure bé però sense estar massa aferrats d'intenció i d'enteniment a la riquesa, sense estar aferrats a la riquesa, però vamos, viure normal. Bé, aquest senyor va dur la seva humilitat franciscana a un graus extrems. Era, va dins el convent, va començar sent porter, després cuiner, després almoiner, o sigui, aquests frares que van a demanar llimona per tot això, que això pot tenir moltes pelles, això d'anar a demanar. Ara ja no en veiem de què, però durant molt temps n'hi ha hagut de gent que davallaven als pobles, sortien del convent, escapen als pobles per demanar alguna llimona i els adonaven, o bé, qualque cosa del convent, o són torrats, o figues seques, o alguna flor, tot això, a canvi de que els donessin algun tot bé. Bé, això és l'ofici d'almoiner, d'almoiner, que vol dir llimorna, nosaltres tenim la plaça de l'Almoina, que era allà on hi havia un edifici on se feia llimosna, almoina, en tot el poble. Bueno, a tots els que ho necessitassin. Bé, de modo que aquest Sant Andreu Ibernon, nascut a Múrcia i mort a Gandia, o sigui, un sant llevantí, un home superhumil, per porter, cuiner, albeiner i que carrer dins el convent, i no obstant, molt de dies tenia una barbaritat de visites dins el convent, que anaven a demanar-li coses. Ell no tenia títols acadèmics, universitari, no tenia tot això, però tenia amb el seu sentit de la humilitat, era capaç d'arribar més enfora que els grans savis, els grans entesos en teologia, en religió, tot això. Ell tenia una humilitat tan grossa que en el convent havia d'atendre infinitat de visites de gent que anava a demanar-li coses, a demanar-li, jo què sé, problemes de la vida, bueno, a solucions, a problemes, tot això. A Mallorca també tenim dos casos màxims, que va ser Sant Alonso Rodríguez, que també era porter d'un convent de Montesión, però jesuïta, de l'ordre jesuïta, i tenim l'altre cas de Santa Catalina Tomàs, que en el seu convent de Santa Magdalena de Palma havia d'atendre a través del torn, havia d'atendre infinitat de consultes, infinitat. Pobre Alonso Rodríguez i pobre Catalina Tomàs, lo que eren sessions de visites, sessions de consultes, haver d'escoltar problemes, misèries una darrere l'altra i vols de donar solució o consell. Bé, aquest és el cas de Sant Andreu Ibernon, com ell n'hi ha hagut moltíssims, i ja el deixant fer aquesta fitxeta que hem fet d'ella, i mon anam a altres coses d'aquesta setmana. Ens trobem a dins un fet cultural important. Jo he de parlar de cultura perquè és la crònica cultural. El meu és, se m'ha assignat crònica cultural. I jo, per tant, senyint-me en aquesta idea, procuro que el meu programa, o que la meva programació, vagi a cobrir aquestes idees. Ens trobem, idò, en primaveres musicals, i ja han passat el tercer concert. N'hi ha quatre. Han estat fins ara sensacionals. Jo vaig assistir en el primer i en el tercer. En el primer d'en Andreu Riera, aquest gran pianista, grandíssim pianista nascut a Manacor, ara ja de fama internacional, i també un altre que, si no és nascut a Mallorca, s'ha criat totalment a Mallorca, que va ser diumenge passat. En Valentín Maldovan. Valentín Maldovan. I enmig, el que no vaig poder assistir, perquè quan vaig dir estava ingressat, aleshores era d'una pianista basca extraordinària que ens va tocar música espanyola. De modo que fins aquí, primer, segon i tercer concert han estat realment tres fetges males d'olvidar pollença, i que realment fan que hi hagi una rèplica, una, fan un, una enveja enorme en el festival d'estiu, perquè aquests artistes que han actuat ara, aquests tres artistes, tenen talla del festival de Pollença d'estiu, no sols de les primaveres musicals. Però, en fi, deixem anar de massa de comparacions i on anem en aquest tercer concert, que és el que hem de, diguéssim, cronicar en aquesta xerrada meva d'ara. Ens varen tocar un dels grans monstres de la història de la música, que és el pianista i compositor hongarès, d'Hongria, Franz Liszt. Franz Liszt, que heu d'escriure bé en el programa, llàstima, estava escrit malament, és L-I-S-Z-T. Repeteix, L-I-S-Z-T. Franz Liszt. Aquest senyor va néixer a Hongria, quasi més aviat a la frontera, estava a dues passes de ser austriac, a la frontera, per tant, austro-hongaresa, per allà va néixer. I va demostrar-se una eminència ja des de petitoi, una cosa sèria. Una vegada el seu mestre, un mestre que també ha estat famós en tota Europa per els seus deixebles que ha tingut, en Karl Czerny, això de Czerny és un llinatge molt hongarès, aquest senyor havia estat deixeble d'en Beethoven, en Czerny havia estat deixeble de Beethoven, i ara se va ser professor d'en Franz Liszt. I a un moment donat, en Czerny va anar en el seu mestre Beethoven i li va dir: voldria que sentís un deixeble meu que és una cosa sèria, però sèria, 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 i que li agradarà molt. En Beethoven el refusava damunt: no me venguis ara amb això, jo som sort i m'he de posar els auriculars, etc, etc. Beethoven, de vegades, la sordera li havia produït un mal caràcter impressionant, perquè, esclar, a sent músic estava atacat de la seva facultat més important, de la facultat que havia d'usar, que era les orelles, l'oïda. Però en Czerny va agafar el seu alumnat, en Franz Liszt, que és hongarès, i el se'n va dur a Can Beethoven. I en Beethoven el va saludar, tal. Diu: men, toca qualque cosa. I en Liszt, en Franz Liszt, va tocar una obra molt coneguda d'en Bach, la fulla número 2 d'en Bach, del llibre del piano ben afinat, clave bien temperado, que se sol dir en castellà, del clave, i va tocar admirablement la fulla número 2. La 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 la. Segurament la coneixeu. I quan va acabar, en Beethoven diu: ara toquem això mateix amb una tonalitat distinta. I li va donar una tonalitat. La tonalitat original en què l'havia escrita en Bach i la tocava en Liszt era do menor, com sabeu el que estudia el piano, do menor. I en Beethoven li va donar una altra, diu: men, toca-la, transporta-la a una altra tonalitat. No, no sé si li va dir a la bemol o fa menor, tot això. I en Liszt la va, en aquell moment, la va improvisar impecablement a la tonalitat que li havia donat el mestre Beethoven. En aquella, una terrible prova que li havia fet en Beethoven, una terrible prova. I la va superar impecablement aquella criatura que tindria un 10 anys això. I bueno, en Beethoven el va abraçar i diu: ja sabem que faràs, seràs un gran pianista, un gran geni. Bueno, el que li podria dir en Beethoven a ell, i també en el seu mestre, en Karl Czerny, en Czerny, que era realment el deixeble directe d'en Beethoven. De manera que el deixeble, aquesta, diguéssim, seguici era Beethoven, mestre de Czerny, i Czerny, mestre d'en Franz Liszt. Aquest fenomen europeu, com pots ni podrà haver. En primer, a mi m'ha passat amb en Fran Leach, i vos confés-me això, ja saps, li hauria de demanar perdó, de que abans només el considerava un gran pianista, un gran, potser el més gran pianista que hagi existit en el món, el més gran, en Franz Liszt, aquesta Hongria. Només pianista, intèrpret de piano. Realment va donar un concert per tota Europa, des de Cadis a Estambul. Mireu si en aquell moment per anar de Cadis a Estambul s'havia de canviar de molt de trens, eren lentos i a més s'havia de molt de trossos en diligència i etc etc. No se podia fer molta cosa. En Franz Liszt va viure des de l'any 1811 a 1886, és a dir, va viure 75 anys. Per la vida dels músics, que solen ser tuberculosos o, i moren prest, la vida de Liszt era llarga i va ser planíssima. Bé, i el Liszt donant concerts a tota Europa. Jo me creia que només passaria la història per això, per fabulós concertista. Però a medida que he estudiat o he escoltat la seva obra, una obra llarguíssima que té una barbaritat d'obres escrites, on diu i com tenia temps de donar concerts i preparar el concert, si a la vegada componia tant la música que li sortia de la cabeça, li sortia molta música, o també era capaç de passar al piano molta música que s'havia escrit o per cant o per orgue. Per exemple, hi ha àries d'en Verdi, els trobareu convertides en peces de piano per en Franz Liszt. Trobareu una cosa que també sembla monstruosa, les 9 sinfonies de Beethoven, les 9 convertides en 9 sonates per piano. I tot això és feina de Liszt. O sigui que va compondre molt de música personal de lo que li sortia i que seva, i també va compondre molta música d'altres autors, reduïda o convertida per piano. I això me fa que, a més d'un gran concertista, que era jo quasi l'únic que el considerava, l'he de considerar un gran compositor que té molta d'inspiració, va fer una feinada brutal, i això que va ser un home de món, un home va tenir els seus amors, va saber perdre temps amb aquestes coses, diguem-ne, però per altra part tenia una caràcter místic o una consciència mística que el va dur inclús a rebre ordres religioses menors. Va arribar a tonsura, ostiari, ja els coneixem les ordres menors, i per tant anava una temporada de la vida, al final va anar vestit de capellà en sotana, i tothom li deia l'abate, la Belitzt, aquest gran pianista i el gran compositor. Bé, de tot això, aquest en Eugeni Maldovan, en Valentí Maldovan, va actuar diumenge, mos va donar 7 obres fenomenals. Les 4 primeres era la revelació del Liszt íntim, personal, líric, una de les consolacions seves, una de les romances i, sobretot, el nocturn Sueño de Amor, que és de les obres més grans dins la seva senzillesa i sobretot, senzillesa d'idea i reducció de temps, curtesa de temps, el Sueño de Amor. I després, a la segona part, on va veure una altra part de Liszt, el Liszt èpic, o sigui, guerrer, revolucionari i sobretot folklòric, èpic folklòric, és a dir, una música més aviat no tan íntima i tan profunda com la de la primera part, sinó, i eren sobretot les anomenades rapsòdies hongareses, o húngares, si me'n feien dir abans, les rapsòdies hongareses, que en va escriure quasi una vintena. I això es revelava la música dels primers habitants dels indígenes de la Hongria, que eren bàsicament gitanos, eren gitanos, i tenien, per tant, les seves rachòdies de gitanos. I ell li varen reproduir la música d'aquests gitanos, d'aquests gipsis, i que eren pianos que se tocaven sense teclat, és a dir, havia que oberts i havien que ponir a de dins a les cordes directament amb els dits i les mans, no tenien teclat. Així tocaven els gitanos, i per altra part els gitanos eren consumats violinistes, de modo que per una part tocar aquest piano per la part de les cordes interiors i per altra part tocar el violí. Bé, en Liszt això li va arribar de tal manera que ho va també convertir en obres de piano, que són aquesta vintena de rachòdies que tot considera. I ell en va dir tres, en Valentí Maldovan en va dir tres, i la darrera que va dir, que era la famosa, la més coneguda, rachòdia húngara número 2, se va atrevir en aquell passatge que ja recorda que fa la 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 la. Bueno, en aquest passatge se va atrevir a afegir-hi un trot seu, quan un pianista afegeix una improvisació seva a qualque cosa ja que li ha donat un altre compositor, o tot això, en aquest afegiment se diu cadència. Cadència o cadència en mallorquí. Bé, i d'ell va afegir una cadència seva pròpia, per tant, mesclada dins l'obra de Liszt, una obra un fragment d'una originalitat impressionant que nosaltres, el del Club Pollença, vàrem aplaudir-les tot. I així vàrem tenir, per tant, aquestes dos aspectes de la vida d'en Franz Liszt, líric, personal, amatori, amb aquestes consolacions, notons i tal, i el Liszt gitano, folclòric, llarrer. Després podríem afegir un tercer li, però aquest s'hauria de dir en coros i orquestes i tot això, que són les misses que va compondre i la música religiosa, que en té moltes, i altres coses. O sigui que l'enorme personalitat de Liszt se pot dividir en diverses parts, aquestes que han dites. Bé, per acabar, solem dir qualque coseta d'un verso de la primavera. Vos diré aquest poema meu que va sortir en el punt informatiu, per si cas no l'heu llegit o no l'heu llegit, prenent en compte com m'agradaria que qualcú me digués l'he llegit de prenent en compte i m'ha agradat o no m'ha agradat. I doncs ara farem això, de prenent en compte. Primavera. Si entrar la primavera en sent primaveral, si l'àrid camp s'enflora, la pensa duc florida. Si el tronc novell brotona, tenc vida per dar vida. Si tot reverdeix ara, trauré jo verd frescal. Si abril vessa mil pluges, ma breu riera us val. Si maig afina solfes, enton qualque mentida. Si juny és mes de messes, de que em faig recollida, de llarbes i roselles no us celli ja un regal. No facis massa via, lleugera primavera, si no puc encalçar-te, encalçant-ho a mi. En queden noves curses, o aquesta és la darrera? Oh, gràcies, amiga, et dic cada matí. Per fi la majornades, ni una em vull sorrera. Tot l'any, alba xerida, fins l'alba sense fi. Bé, aquesta és el son que vaig escriure. Com veus, cada verso té dues parts. Una és una espècie de realitat i la segona part és una pregunta. Realitat, pregunta, realitat, pregunta. Si entrar la primavera, això és una realitat. I em fa la pregunta, em sent primaveral? ou estic trist, ou estic... És a dir, no hi ha primavera dins mi. Si l'abril, si l'àrid camp s'enflora, està tot florit el camp, la pensa duc florida, és a dir, també jo tinc pensament florits, si el tronc novell brotona, tinc vida per dar vida, si tot reverdeix ara, trauré jo verd frescal, i així, com heu vist, a mig verso, pos una realitat de la primavera, de l'esqualitat de la primavera, que brotona, que floreix, que mos du aigües, que presta hi haurà arbres, hi haurà roselles, etc, etc, les realitats de la primavera que abarca abril, maig, juny, pràcticament, aquests són els tres mesos. I després aquestes preguntes que fa també a la meva amiga primavera, que li fic d'amiga, oh, gràcies, amiga, et dic cada matí, gràcies, amiga. Per fi la majornades, ni una en vull sorrera, no vull una vida sorrera, ja saben tot el que vol dir això, tot l'any, alba eixerida, cada dia una alba eixerida, fins l'alba sense fi, fins que me muri. Bé, i després se me va ocórrer donar-li una dedicatòria en aquesta... sant que traiem a de fora el dia de Pasqua, que és el sant dels sants, Crist ressuscitat que se topa a la Mare de Déu. Aquesta parella pollencina del Crist ressuscitat que surt de la tomba tot heroic i tot florit i tot brillant, i la Mare de Déu, jo crec que són la parella de ressuscitat més important de tot Mallorca. O jo quan veig altres d'altres parròquies me semblen com a muñeques, pepes, muñeques. En canvi nosaltres tenim dues escultures impressionants, el Crist ressuscitat i la Mare de Déu. Ben, surten a plaça, en el mercat, en aquell moment cantam, el cor de Colònia canta un himne molt hermós, ja fa bastant d'anys, i l'acompanya la banda, que hi ha que veure el director, don Emili Vives, el gustàs que passa de dirigir en aquell moment aquella partitura i el cor de Colònia i la banda de música. Bé, per jo dedic aquest poema que he escrit de la primavera, el dedic a Crist ressuscitat amb aquestes paraules: enhorabona, amic, una encaixada, xocala, una donada de mans, que se diu encaixada. Enhorabona, amic, una encaixada, vell Crist ressuscitat. No tinc cap robiol ni altra penada que aquest sonat. De modo que de totes les obres que tinc, que li puc oferir, tinc aquestes. De modo que això és la meva aportació. A la primavera vaig escriure aquest poema i el vaig publicar en el Punt Informatiu, i ara vos he recitat per si vos va millor sentir-lo que llegir-lo. Bé, queda un concert de les primaveres musicals, ja que hem parlat d'aquest concert, que és diumenge que ve, diumenge. Menys si se torna a omplir com cada diumenge al Saló del Club per sentir que pianistes tan bons, que quatre pianistes que hauran sentit de primaveres musicals, el que mos va deixar la professora Ana Maria Lida Bibiloni. El que vendrà es diu Magí Garcies, també mallorquí, i mos tocarà el músic Rachmaninoff. Si mireu el programa passat hi ha una falta un poc grossa que diu Rachmaninoff, és nof, falta una N entre la I i la O. En Rachmaninoff és dels grans pianistes, quasi com el Liszt, o sense quasi, de Rússia, però no d'Hongria, sinó rus, i de més posterior. En Rachmaninoff és posterior, ben bé a 20 anys d'una a l'altra. I era realment també un gran pianista i un gran compositor, de modo que una de les peces més belles que s'han escrit en música és el seu concert per piano i orquestra. Bé, allà no sentirem l'orquestra, solament la part pianística, d'en Rachmaninoff, no sé quines coses escollirà d'ell, en Magí Garcies, i allà tot mos esperam diumenge que ve a les 8 del vespre en el Club Pollença, que enguany realment sonora enormement, això ho he tractat ja amb el seu president, en Gabriel Marc, i amb el qui du ja aquest concert, el que ho organitza, en Vicenç, i n'he tractat, he dit, heu d'estar el que se diu enormement alegres, enormement alegrats, per tenir aquest concert tan bons, aquests quatre concerts que haureu tingut enguany a Primaveres Musicals, concerts dedicats al gran instrument, el primer de tots els instruments al qual tothom hi posa, o tothom hi vol posar les mans, i el gran compositor ja han començat per escriure les seves obres, que és el piano. Nosaltres hem pogut deixar el piano del Festival de Pollença, l'hem pogut deixar en el club, i allà han sentit aquests concerts que han reunit una barbaritat de gent perquè està pràcticament ple. Espero també que aquest darrer estigui tan ple com el passat. I moltes gràcies, i que disfrutem del record d'aquestes joventuts, d'aquestes primaveres musicals, que sens dubte és un gran preludi de les festes d'estiu. Al cap i la fi, també en el Pollença també toca altres coses d'art, i ja veig tot el que hi ha a l'església del convent, on hi ha una pintora que ens ha deixat la seva obra, que deixa també el preludi de l'obra que veurem en d'estiu, que entre la música que tindrem en el claustre, a la vegada tindrem una gran exposició, una exposició molt interessant en el claustre, en l'Iglesi del Convent, Iglesi i claustre del Convent, que són el cor musical de Pollença, i ja vos dic que per ventura el cor musical, i perdoneu que sigui una miqueta xovinista, el cor musical de tot Mallorca, perquè per tot Mallorca ja se coneix el claustre del convent i el claustre i l'església del convent. És clar que a la vegada també, i això pot entrar dins aquesta crònica com a cabatall, pensar que a dins aquest claustre d'aquí un parell de dies sentirem una altra classe de música, una música que mos entra per la guirguimella, no per les orelles, que és la Fira del Vi, que té molta gràcia que venguin aquí totes les bodegues de Mallorca i també les de Pollença, i hi hagi una exhibició, una mostra del vi que anirem catant, esperant que fent la volta estirem, no mesurem embromat gens, sinó que tindrem l'enteniment ben clar i ben sobri. Però és molt important, ja veus, músiques, Fira del Vi, la Fira de novembre, i quantes coses se fan en el convent que mos obrida. Bé, bones tardes, bona primavera, que no mos constipem, i que puguem disfrutar de música, de vi, de pintura i de tot el bo que mos pot donar Pollença. Adéu.
Gràcies, Bernat. I fins aquí aquest programa d'avui. Passa ja quasi bé un minut de les 8. Continuem a partir de les 8 i mitja amb el programa El Fantasma de l'Òpera. La programació també habitual continuarà a partir de les 9 del matí amb el Fil per Randa. Adeu a tots.